Li queden encara, doncs, 7 partits de Lliga. A l'Arsenal li queden 5.
És que se li ha posat molt de cara, Sara, la Premier també.
I a més és que la inèrcia és molt positiva, és d'anar cap amunt. L'Arsenal tenia un avantatge, jo crec que fa uns mesos, d'11 punts, que tenia una bona renta. Però no a nivell de club identitat, però sí a nivell d'aquest projecte d'Arteta, jo crec que falta experiència en aquest tipus de contextos, no? De veure's tan a prop, de guanyar un títol de Lliga tants anys després, amb una ratxa molt negativa, la que portava l'Arsenal des de que va marxar Wenger. Aquesta és la realitat, no trobava la tecla amb els entrenadors, i ara semblava i sembla que amb Arteta sí que és un equip de present i de futur, amb una base, amb jugadors que estan millorant moltíssim individualment i com a col·lectiu, però que el City té ja experiència en aquestes situacions, que a més és un equip capaç d'estar a 3 competicions diferents lluitant pel títol, i que tot i així no baixa el pistó en cap moment. Sí, sí. I si tens a Haaland, que marca ja... És que anava a dir una cosa. És que marca de qualsevol manera, que li entra tot, que és superior a la resta, que el veus quan té la pilota i que no hi ha qui el pugui aturar, i amb jugadors de moltíssima qualitat, com De Bruyne, com Bernardo Silva. De fet, jo diria que la línia més fluixa del City és la porteria, amb Ederson, que de fet avui ha tingut alguna així una mica preocupant, però tot i així és un equip que ara mateix està sobre la onada bona i va cap amunt, i la sensació és que aquesta Premier serà del City una altra vegada.
Sí, i pot fer història, vull dir, té la final de la Copa amb el United, i després el que més ens interessa, que són les semis de la Champions contra el Real Madrid. Veient aquesta versió del City, no, Pintanel, a mi, jo sóc molt optimista en que puguin eliminar el Madrid.
Sí, jo deia l'avui que és una piconadora, jo per allà avui no l'he vist, però la sensació d'autoritat i de domini del City és brutal. I a més, si el registre de ser protagonista, tant la pilota li afegeix el registre, com per exemple del partit a l'Allianz davant del Bayern, que és no soc protagonista, però un parell d'arribades, tinc a Haaland, tinc a De Bruyne, tinc a Gundogan, tinc a Bernardo, et guanyo el partit, és un equip que a més té un munt de registres, i a mi em sembla ara mateix el millor equip d'Europa. Però el Madrid és el Madrid, Aleix, i el Madrid per mi té una virtut que no té cap altre equip a Europa, que és capaç de desconnectar la Lliga i 2-3 dies després connectar Europa, pel motiu que sigui. I per tant, jo donaria un pèl més de favorit al City pel fet de la baixa de Militao del partit del Bernabéu, que per mi em sembla fonamental, i que la tornada és a Manchester, i per tant potser la mística aquella del Bernabéu desapareix, però em sembla una eliminatòria molt, molt igualada. I tot i que per mi el City està millor, jo al Madrid a la Champions té aquell puntet especial que mai l'has de donar per perdó, no? I la sensació que tinc jo és que si algú pot eliminar el Madrid és el City, però també crec que si algú pot eliminar el City és el Madrid.
Queden 15 dies per l'anada d'aquest partit al Bernabéu. Agut, de la victòria contra l'Arsenal, que deixa la Lliga de cara pel City, i de la Champions, amb qui has pogut parlar avui a l'Etihad?
Home, estem començant a construir una gran amistat, perquè cada dia que vinc aquí acabo parlant amb ell, Avui li he dit 2 preguntes en castellano i diu, no, que haces preguntes muy difíciles. Dic, hombre, no. I Bernardo Silva s'ha aturat i ha parlat per RAC1 després de la victòria.
Ves fent relació, aviam si ve al Barça, ja la tens feta aquí quan vingui.
Bé, escolta, jo el que calgui, potser ve el Girona, Potser ve el Girona.
També, que és del grup del City, sí.
Clar.
Va, anem a escoltar aquesta conversa. Res, són 3 minuts cara a cara, Miquel Agut i Bernardo Silva.
Bernardo, buenas noches.
Buenas noches.
A ver, la primera, no sé si habéis jugado el mejor partido de la temporada y si crees que llegáis, como se dice aquí, en el momentum al tramo final de este campeonato con todo por decidirse.
Bueno, sí, sin duda que estamos en un buen momento. Y ha llegado, ese momento ha llegado en una parte de temporada muy importante. Hemos tenido la suerte de estar bien ahora, que es el momento más importante. Y los partidos con el Bayern hemos demostrado eso, hoy una vez más. Y bueno, estamos en una posición muy buena para luchar por todas las competiciones, sabiendo que no va a ser fácil, porque tenemos el United en la final de FA Cup, el Madrid en las semis de la Champions y el Arsenal en la Premier, que son equipos top también. Pero estamos en la lucha y vamos a seguir.
¿Cuál te gustaría más ganar? Porque claro, la final de la Copa podría ser un poco inferior, pero es contra el United. La Champions es un anhelo que tenéis. La Liga habéis remontado tanto que supongo que os sabría mal no ganarla. O sea que...
Mira, es difícil decidir porque, como has dicho, la Copa vamos a jugar contra nuestro rival, es un derbi. Que sería muy bonito para nuestra afición que les ganemos esa final. Después la Champions es la competición que nunca hemos ganado y que queremos mucho. Y la Premier, si ganamos 5 en 6 años, entramos en la historia también. Así que no te puedo decir cuál quiero más. Quiero todas mucho. Y vamos a luchar sabiendo que podemos ganar todas, podemos perder todas. Pero partido a partido, jugar para a cada día estar más cerca de nuestro objetivo.
Tienes un entrenador especialista en tripletes, eso lo sabes, ¿no? Que le ha ganado unos cuantos.
Bueno, creo que sí, sí, sí. Y espero que este año nos pueda dar uno más. Es un entrenador fantástico y todavía y este año otra vez ha montado un equipo espectacular y espero poder seguir hasta el final y tener mucha felicidad y llegar con mucha felicidad y ganar títulos, que es lo más importante.
Te hago la última y ya acabamos, como mínimo por mi parte. El Real Madrid, oía a tus colegas ingleses que le dices que no les tenéis miedo después de la temporada pasada.
No, miedo no, ¿por qué miedo? Pero mucho respeto, porque es un equipo magnífico, muy bueno, con jugadores que como Vinicius Junior, Benzema, Modric, Kroos, te puede hacer todo el once. Pero mucho respeto, miedo no, porque es un equipo como el Bayern, top, pero nosotros también somos muy buenos y vamos a luchar para ganarles, sabiendo que es difícil porque son buenos. Pero estamos listos para ese partido.
Espero poder saludarte después de ganar la Champions a Istanbul, ¿vale?
Gracias, amigo.
Tant de bo puguis saludar a Bernardo Silva com a campió de la Champions. Mira, ara llegia 4 jornades sense guanyar l'Arsenal, 3 empats i la derrota d'avui, és a dir, 1 punt dels últims 12, l'Arsenal. Sí. Increïble la ratxa. I he vist que tancaven la primera volta amb 50 punts de 57, que era una primera volta històrica. I ara porten, en la segona volta, 25 punts de 42. Compte, eh? Han fet una baixada important, ha hagut.
Sí, clar, el que passa és que aquell nivell que tenien era insostenible perquè era un nivell fins i tot superior del Manchester City, per exemple, que és el gran candidat al títol des del principi. Per tant, era d'alguna manera pensar que podien mantenir aquell nivell era una fantasia. El que passa és que han estat molt a prop d'aquell nivell i com que tenien tanta diferència han pogut anar regulant-la durant la segona part del campionat i plantar-se a 5 jornades pel final, en el cas del City 7, perquè té els 2 partits pendents, depenent d'ells mateixos. Si avui guanyaven aquí, sortien amb 8 punts d'avantatge i el City, com a molt, els en podia restar 6 a l'espera que hi hagués algun miracle amb alguna ensopegada de l'Arsenal. Però, vaja, Arteta està construint alguna cosa gran. Avui s'han assegurat, per cert, que jugaran la Champions la temporada que ve. Crec que des del 2016 no la jugaven, o sigui que ja seran 7 anys d'absència. Per tant, està fent una gran feina Arteta, però era, diguem-ne, que insostenible aquell nivell d'excel·lència per acabar amb més de 100 punts una lliga.
Sí, sí. Guardiola, què ha dit, Miquel?
Doncs mira, Guardiola, a l'espera de jugar la final de la Copa, les semifinals de la Champions i depenent d'ells mateixos a la Lliga, creu que l'equip ja ha arribat on ell volia, que després hagi de passar el que hagi de passar, però que ja són on volien i que d'alguna manera ja han guanyat.
If we play like today, we are an incredible competitive team, absolutely. But there are many, many good teams all around the world. I said many times, the biggest compliment of this institution, Manchester City, is many, many years still at the end of the season we are there in all competitions. This is the best compliment we can get. After we're going to win, I had the feeling we have already won. When a team behaves in that way, after win back-to-back Premier League, still we are there, we have already won. It's not going to change my opinion if we win the Premier League, or FA Cup, or Champions League.
Bé, doncs això, en versió original, Pep Guardiola se n'entén, crec que sí. Prou bé, el que deia Miquel. I ara, quin és el pròxim partit abans del Madrid?
Doncs mira, ara el Manchester City, que per cert, si juga a la final de la Champions, li queden 11 partits per guanyar 3 títols. El següent partit, al camp del Fulham, partit de Premier. Després, partit contra el West Ham, a casa, de Lliga, i partit contra el Leeds, a casa, també de Lliga. Aquest és l'últim abans d'anar al Bernabéu. Després, partit al camp de l'Everton, que s'hi estarà jugant la permanència, i duel de tornada contra el Madrid. O sigui que el City, si aconseguís classificar-se per la final de la Champions, jugaria el 3 de juny a Wembley la final de la Copa contra el United, un partit que jugarà, per cert, a les 4 hores local, a les 3 hores local, 4 a Catalunya, i una setmana després podria jugar la final de la Champions i aconseguir un altre títol. Ho veurem.
A veure si és així. Gràcies, Agut, eh? Una abraçada.
A good night.
Vinga, adéu-siau, a good night. Que arribin així, Sara? Dimarts, dia 9 de maig, que arribin com avui.
Jo crec que el mateix que et deia abans de l'Arsenal i l'experiència que té el City en aquest tipus de situacions, l'experiència que té el Madrid a la Champions és que és inexplicable. És a dir, ahir van perdre 4-2 a Montilivi i arribaran a la Champions, i jo fins que no veiem el partit de tornada en el minut 93 a l'Etihad, no et sabria dir si el City és capaç de guanyar el Madrid i passar a la final. Però sí, és evident que l'experiència de la temporada passada ha servit d'alguna cosa, no? Que també van ser molt superiors al partit d'anada i a la tornada, fins i tot, i es van desdibuixar en pocs minuts. Jo crec que això ho haurà treballat Guardiola segur, i que hi ha Haaland. Aquesta és la gran diferència aquesta temporada amb el City, que hi ha Haaland, i que és un jugador que té una fam increïble i que és ara mateix imparable.
La bèstia noruega. Bé, encara queden dies. Abans, anem a la jornada de demà. La jornada de demà. A partir de 6:45 de la tarda ja farem el Barça-Chelsea, tornada de les semifinals de la Champions al Camp Nou, amb el 0-1 de l'anada. Ara en repassem l'última hora. I després, el Villarreal-Espanyol, que per completar el futbol masculí, la jornada de futbol masculí és també interessant, eh? Demà a 7:45 del vespre. Sense Aleix Vidal, ni els lesionats Brian Olivan i Grajera. Luis García, el tècnic blanquiblau, ha fet entrar a la convocatòria un filial del central que es diu Simo, i ha elogiat així el rival de demà, l'equip d'aquí, que se tien.
Un gran equip, un equip que tiene individualidades muy buenas, con una idea de juego muy clara, de tener el balón, de asociarse, de atacar lento pero después acelerar, pero nosotros tenemos que intentar hacerles un partido incómodo, y ellos cómo se encuentran incómodos si nosotros somos capaces de por momentos quitarles el balón. Y a partir de ahí no hay duda de que va a haber momentos donde vamos a tener que defender bien, defender juntos, saber cómo transitar en ciertos momentos para también hacerles daño, porque creemos que en esas situaciones ellos tienen algún tipo de problema. Pero creo que debemos ser un equipo, como siempre digo, valiente, porque nosotros crecemos a través de los momentos en que somos asociativos y en los momentos en que podemos tener balón.
Ho té pelut, eh? L'Espanyol Pintanel, si demà no puntua a l'Estadi de la Ceràmica.
Sí, a més la victòria d'avui de l'Almeria també encara apreta tot molt més. La setmana següent, diumenge, crec que és,
el Getafe
visita Cornellà. Sí. I sí, que és un partit, vamos, serà un partit a vida o mort. Demà és veritat que, i estic molt d'acord amb el que deia Luis García, que és veritat que la teoria la té clara, veurem si l'Espanyol ho pot dur a la pràctica, el que explicava, però és veritat que el Villarreal està incòmode si el rival té la pilota. Si l'Espanyol demà aconsegueix tenir la pilota i quan li toqui defensar, que li tocarà defensar, ho fa bé, jo crec que tindrà opcions, però és veritat que pel calendari que té i per les sensacions que es facin en els últims partits, l'Espanyol li espera un tram final de temporada, crec que bastant complicat.
Ho veus així, Sara?
Jo crec que després de l'empat amb el Cádiz es va complicar definitivament la cosa. Tot i així, bé, és que només li queda a l'Espanyol la gesta, tirar d'orgull i intentar aconseguir una cosa que està ara realment complicada, però que a diferència de la darrera temporada que va baixar a segona, la distància ara és molt més estreta entre els equips de baix i cada cop hi ha més equips, no?, que s'hi afegeixen a aquesta lluita, i això jo crec que beneficia l'Espanyol, però a Villarreal serà complicat treure-li la pilota a l'equip de Setién, i amb les baixes que té, doncs encara més, perquè Brian és un jugador que no s'acaba de recuperar i que està sent una peça que s'està trobant molt a faltar, sobretot els de dalt, no? El cas de Joselu o Braithwaite l'estan trobant molt a faltar, i Grajera, que estava entrant de titular darrerament, doncs també és una baixa significativa.
A 7:45 demà, i abans, com dèiem, el gran plat fort, que és la Champions femenina. Hola, Ballera.
Hola.
Què tal? Bona nit. La prèvia marcada, evidentment, pel retorn d'Alexia Putellas a la convocatòria.
Sí, senyor, és la gran notícia d'avui. La capitana del Barça ha rebut l'alta mèdica 295 dies després de trencar-se el lligament encreuat del genoll esquerre en un entrenament de la selecció espanyola abans de debutar a l'Eurocopa del passat estiu. El desig de la jugadora, ho hem anat explicant, era reaparèixer aquest dijous. Finalment els metges, que eren reticents a donar-li l'alta, li han donat el vistiplau. Ara bé, això no vol dir que jugui. Si fem cas, especialment del que ha dit el tècnic Jonathan Giraldi de la sala de premsa, dependrà i molt de si l'eliminatòria està sentenciada al tram final.
per part meva, mentre jo sigui entrenador, no prendré cap tipus de risc, i menys amb una jugadora que torna després de tants mesos de lesió, i menys també a un partit d'aquesta magnitud.
Alexia forma part d'una convocatòria de 26 jugadores. Giraldez n'haurà de descartar 3 abans del partit. L'única absència és la de Lucy Bronze. Avui hem sabut que s'ha sotmès a una artroscòpia al genoll dret i s'estarà unes quantes setmanes de baixa. De fet, s'espera que estigui disponible per una hipotètica final. Per això se l'ha intervingut de forma ràpida, el més ràpid possible. El Chelsea, per la seva banda, arriba a Barcelona amb totes les futbolistes convocades, però amb 3 baixes, Bright, Buchanan i Kirby. Aquest migdia ni Giraldez ni Aitana han donat res per fet. Recordo que el Barça té l'avantatge del 0-1 de l'anada. I un parell de coses relacionades amb els aficionats. Hi ha rebuda prevista a partir de les 5 de la tarda. L'equip arribarà en autocar al Camp Nou, rebuda a l'avinguda Joan 23. I bon ritme d'entrades. Continua bon ritme d'entrades, sense que s'hagi notat en les últimes hores tampoc especialment l'efecte d'Alexia, però se n'han venut ja més de 65.000 i s'espera que en les últimes hores de demà es puguin superar els 70.000 espectadors en aquest Barça-Chelsea.
Molt bé, doncs esperem que sigui una gran festa. Demà us escoltarem, Ballera, amb la Laia, amb el Marc Andrés. Sara, què? Sí, no? Passaran a la final d'Eindhoven?
Home, el resultat és curt, evidentment, però jugant a casa amb la gent i l'equip que ha de ser superior, el Barça ha de ser superior. Per tant, jo crec que sí, que ho té tot de cara perquè sigui una gran festa i perquè doncs, les alegries continuïn arribant al Camp Nou.
Quintanel, demà, eh? Almenys un equip del Barça que arribi sí. A una final de Champions.
Demà és el dia. Jo crec que el Barça ho té tot a favor. Per mi ja va demostrar que va ser superior al partit d'anada. I el factor Camp Nou, com deia la Sara, per mi ha de ser fonamental. Intimida jugar al Camp Nou, i si a més ho fas, com deia el Bayern, probablement davant de 70.000 espectadors, crec que això juga a favor del Barça. I si a més a més li pots posar la cirereta al pastís de la classificació per la final d'Eindhoven, la tornada d'Alexia, doncs serà una tarda nit completa. Però jo crec que sí que el Barça demà ho té tot de cara per certificar aquestes classificació per la final de la Champions.
Crec que pot ser una nit de moltes emocions, no? Sobretot, insisteixo, en aquest possible retorn d'Alexia, si l'eliminatòria està sentenciada al final. Bueno, nit per passar-ho bé, jo crec. Si vas al Camp Nou, crec que pots veure bon futbol i celebrar alguna cosa que, veient el que ha passat avui, per exemple, doncs pots redimir, si
sí,
ets culer.
Sí, una mica, menys de 24 hores després. Com a culer et pots redimir. Gràcies, Ballera. Demà us escoltem.
Bona nit.
Vinga, adéu-siau. Fins ara mateix. Ja sou grans amants del bàsquet, Sara, Àlex, no? Avui el Barça ha fet la feina i de quina manera, eh? Ha posat ja una ungla del peu cap a la Final Four, Sara, de Kaunas.
Sí, sobre el paper, els Alguidis, segurament és un dels rivals més assequibles que li podien tocar al Barça, però vaja, veient les últimes temporades en les que va entrar a play-off, quan va entrar a la Final Four, precisament al play-off, van ser a 5 partits, també contra Zenit i contra Bayern. Vull dir que això acostuma a ser llarg, acostuma a ser exigent i de moment era important no marxar a Kaunas amb una derrota. La primera pedra està posada perquè, a més, el Barça ha sigut infinitament superior des de l'inici, amb un partit enorme de Sal i de Mirotic, però tota una declaració d'intencions, perquè, a més, la diferència sobre el parquet i en el marcador final ha sigut molt significativa.
Hola, Mundet, eh?
Hola.
Què tal? Ben tornat al Palau. Bé, com deia la Sara, ja us hem sentit primer a RAC més 1, després ja a RAC 1. La veritat és que una victòria molt còmoda amb un marcador contundent, eh? 91 Barça, 69 Alguiris.
Sí, per aquells que no hagin vist el partit s'han de quedar amb un parell d'idees. La primera, el Barça ha fet un dels partits més complets de la temporada, no pas per un joc espectacular, sinó per la solidesa i la fermesa que ha demostrat l'equip. I la segona idea, que no deixa de ser una extensió d'aquesta primera idea, que és que ho ha sigut als 40 minuts, cosa que converteix el partit d'avui en un cop de puny damunt la taula en aquests quarts de final a l'eix. Avui el Barça ha fet dues coses. Una, col·lapsar l'atac dels Alguiris, canviant a cada bloqueig, que ja de per si ells van bastant mancats de talent, i la segona cosa que ha fet ha sigut a la volta de partit. Amb això avui el Barça ha obert una renda de 14 punts només començar, a les acaballes del primer quart, un 20-6, que li ha donat una empanteta inicial que ha marcat el partit. No només per la diferència de punts, sinó perquè ha trobat un camí que li anava bé. I el més interessant de tot, que és que no l'ha deixat mai, aquest camí. Ens hem estat movent sempre amb rendes al voltant dels 15-16 punts, amb un parell de moments on el Guiris ha amenaçat d'entrar, s'han posat a 9, el 37-28, s'han posat a 12 a la segona part, 63-51, però el Barça s'ha agafat molt bé el partit, amb molt d'encert. Avui el Barça ha tancat el maig amb un 12-16 en triples.
Està molt bé.
I falten ja 7 minuts, els Alguiris ha aixecat la bandera blanca. Valoracions de Cerones, Jasikevičius. Parizé, te'n rescato dues. La primera, destacant el joc del Barça la nit d'avui.
Hemos sido muy sólidos, ¿no? Yo creo que hemos sabido cómo tenemos que defender. Claramente había errores en algunos momentos, pero bueno, yo creo que hemos controlado partido. Era muy importante para que todo el mundo se sienta bien.
I és que quan s'ha aixecat la bandera blanca han començat a moure peces, a afegir jugadors, Sergi Martínez, James Nash, etc. Segon document que et rescato, la de la sala de premsa, una mica que comentava ara la Sara, el bany de realitat, que és en una eliminatòria de playoff.
La verdad que voy a ser bastante aburrido, pero esto reafirma que estamos ganando 1-0 y nada más.
Com marquen els cànons.
Exacte.
Resposta de manual.
Guanyar el primer partit no vol dir que automàticament ja vulgui dir que l'equip ho té molt bé per ser a la Final Four. En l'actual format de playoff a 5 partits, que és vigent des del 2009, 5 vegades s'ha guanyat el primer partit i s'ha passat a la Final Four. És a dir, i torno, des que és vigent el playoff de quarts de final, el Barça guanya en el primer partit 5 vegades. L'ha guanyat i ha passat a la Final Four, en 2 ha guanyat el primer partit i s'ha quedat fora. Va, per tenir-ho present. Eliminatòria del Panathinaikos del 2011, la famosa, i Olympiacos 2015. El que sí és avui, Aleix, és la segona victòria més àmplia en un primer partit de play-off del Barça i la quarta més gran d'Eslaurana en la història dels play-offs de l'Eurolliga. La més gran és un més 27 contra el Galatasaray de Carlos Arroyo, que llavors l'entrenava Ergin Ataman el 2014.
Sempre apareix, Ataman, sempre apareix. Sempre. Alguna més del partit d'avui?
Sí, el mencionàveu, Serdak Sanlić, 17 punts, està en un moment de forma molt bo, i vull destacar també els 10 punts de Kyle Kuric, no perquè sigui un jugador espectacular, sinó per l'actitud d'aquest jugador, digne del millor Gianluca Vasile. M'explico. Ha sigut amb diferència la temporada més difícil de Kyle Kuric. Tercer en la rotació, rere la Provítola i rere Corey Higgins, no entrava en els plans de Cerones Jasikevičius, ell acaba contractar el mes de juny, i qualsevol altre jugador hauria tingut la tentació de deixar-se anar i enjugar-ho tota la merda. S'ha perdut 28 partits per decisió tècnica aquesta temporada. El Barça n'ha jugat 69. Doncs en els últims 4 partits, ara que Corey Higgins està fotut de l'esquena, 20 minuts de mitjana, 9 punts de mitjana en les actuacions amb la samarreta del Barça.
Bravo, Kyle Kuric. Bravo. Sí, senyor.
En un dia on, per cert, hi havia 6.731 persones al Palau Blaugrana, una gran entrada, l'equivalent també a moltíssima calor, la que fa en el viejo y vetusto recinto Blaugrana.
A veure si aquest és l'any, no, Pintanel, del Barça de bàsquet?
Jo tinc la sensació que sí, això el Mundet ho sabrà millor, eh? Jo tinc la sensació que és l'eliminatòria més desigualada que hi ha. Potser també ho era fa 2 anys amb el Bayern i amb el Zenit, i el Barça va complir els pronòstics però patint. Però jo, a diferència d'altres anys, i que em corregeixi el Marc si vaig equivocat, però crec que l'equip arriba molt millor física i mentalment. I ho he vist amb els últims partits, amb aquesta sensació de que l'equip és molt més autoritari, que l'equip sap gestionar molt millor els moments. Veurem, evidentment, si l'equip específica per la Final Four com ho gestiona, però tinc la sensació que aquest sí que pot ser l'any. Sobretot, insisteixo, per com està arribant el Barça a final de temporada, física, mentalment, com ha crescut l'equip, amb l'autoritat amb la que guanya els partits, i tinc aquesta sensació de que potser és una sèrie que el Barça la pot tancar amb 3-0 i que això també jo crec que et dona com més crèdit per afrontar.
Físicament, sí, més que l'any passat, segur, i mentalment també. Sí que és veritat que l'any 2021 contra l'eliminatòria contra el Zenit de Sant Petersburg, aquell Zenit estava molt ben entrenat per Xavi Pascual. Era un equip amb molt d'ofici i va posar el Barça contra les cordes. En l'era Xares, dels tres rivals que el Barça s'ha trobat en quarts de final, jo diria que el Zenit ha sigut el rival més difícil. Zalgiris, en principi, vaja, em puc equivocar, i falta molt, però el veig, ho està
tou.
Més que tou, ho està un pas o dos per sota del Barça.
Molt bé, Mundet, divendres més, el segon.
Sí, senyor, 8
gràcies.
De la tarda.
A les 8, ho escoltarem aquí a RAC1 i a RAC1, on faci falta. Gràcies, Mundet. Adéu, adéu. En canvi, la penya és la creu de la jornada. S'ha quedat a les portes de la final de l'Eurocup. Ho ha viscut en directe des de Gran Canària el Dani Aguilar. Hola, Aguilar.
Hola, Aleix, bona nit. Ha estat una derrota una altra vegada amarga, però que en qualsevol cas torna a posar en relleu la capacitat competitiva del Joventut de Badalona, que ha perdut avui a Gran Canària amb una última cistella de Kyle Guy sobre la botzina, que en qualsevol cas no hagués valgut per res perquè ha trepitjat línia Kyle Guy i hagués estat de dos, en qualsevol cas derrota de la penya en aquestes semifinals de l'Eurocup, però amb moltíssim valor. Per què? Perquè el Joventut perdia de 7 quan faltaven 36 segons, no s'ha rendit, no ho ha deixat estar, ha anat remuntant poc a poc el partit, el que no li ha perdut la cara en cap moment, i finalment ha acabat perdent de 3 en una semifinal molt competida del Joventut i davant un Gran Canària Arena que estava ple a vessar. La penya, que en cas d'haver superat l'eliminatòria hagués jugat la seva primera final europea en 15 anys, de fet ja ha disputat la seva primera semifinal europea en 15 anys i l'hagués jugat a casa perquè el Prometei ha perdut davant Turk Telecom, en qualsevol cas derrota. I aquestes eren les valoracions que feia el micròfon de RAC1 Joel Parra, una de les ànimes de l'equip, amb el Joel Parra. Jo no sé, ara mateix no sé si el consol és saber que la penya ha lluitat fins al final d'una manera brutal.
Sincerament, quan te sentes al vestuari i veus que els teus companys ho han votat tot, tu ho has deixat tota la pista i han guanyat perquè han sigut millors que nosaltres, han estat més encertats en algun moment que nosaltres, no es pot dir res ni a l'equip, ni a l'afició, a ningú. Crec que aquest és el camí. Aquesta és la reflexió que faig jo ara mateix, crec que és el camí. Segona semifinal que juguem i perdem en un tir a l'últim segon, et dic, és el camí.
Hi ha alguna manera d'analitzar ara mateix en calent el partit? S'havia avisat d'aquest perill des de la línia de 3? Com es pot llegir amb l'ambient que hi ha hagut avui el partit?
No, l'ambient ha sigut increïble i el partit ha sigut de 10. Sincerament, anant bé el cap en calent, que faltava un minut 50 i el Gran Canaria tenia 0 faltes, no? I, bueno, jo li he comentat a un àrbit que com pot ser que en una semifinal d'Eurocup, on estem els dos equips competint al màxim i donant-nos d'hòsties, un equip porti 5 faltes i l'altre 0 faltes, no? Bueno, això és el que tenia ja en calent, tindria que mirar-ho. Però, bueno, crec que et dic, això són coses del joc, analitzar que l'equip ho ha donat tot i, bueno, que aquest és el camí.
Has parlat de dues semifinals perdudes. Però és que s'han de ser en aquestes semifinals. La penya està a l'elit i ho segueix demostrant partit rere partit.
Crec que tenim que recordar, i la gent ha de recordar d'on venim, quasi de desaparèixer, està en 5 anys, 6 anys, jugant dos semifinals amb dos game winners. Ja et dic, és el camí a seguir i no puc dir res més ara mateix.
Així és, Joel.
Molt bé.
Joel Parra, als micròfons de RAC1. I ara què? Per la penya, Dani?
El Joventut, que ara se centra en la Lliga després d'haver perdut 4 semifinals aquesta temporada, Lliga Catalana, Supercopa, Eurocup i també la de la Copa del Rei de fa unes setmanes, aquesta sí sobre la botzina, i ara ja a centrar-se en la Lliga, on ocupa la 6a posició.
Gràcies, Aguila. Bon viatge de tornada. Molt ràpid, Sara, una llàstima per la penya, però és que l'Akovic, amb aquest Gran Canària sense estrelles, està fent una temporada brutal, també.
Sens dubte està traient el millor de cada jugador perquè l'equip creixi, però és veritat que la penya sempre és un equip que lluita fins al final. Avui cada un minut de temps que s'han convertit en 10 i amb el 2+1 de Joel Parra i de més, doncs el partit semblava que podria haver-hi gesta, no? Però sí, ha sigut molt, molt difícil donar-li la volta al partit. Jo crec que s'ha de posar en valor la feina que fa tant la penya com el Gran Canària, que a més, jo que vaig estar la temporada passada treballant amb Sitafa Sabaner, que aquest any és president, sí, ja del club, doncs està fent una feina brutal.
Sí, senyor, sí, senyor. Abans d'acomiadar-vos, deixeu-me, ja ho remato, ja que hi som, el Baxi Manresa ha perdut avui a Saragossa partit de CB, que era important, per tant es queda encara amb només una victòria de marge sobre el descens, queden 5 jornades, hauran de seguir lluitant els del Bages per mantenir-se a la Lliga CB. I hem tingut semifinals de la Lliga Femenina. El Barça-Sant Feliuenc haurà de remuntar 7 punts a la pista del Perfumeries Avenida de Salamanca, perquè avui ha perdut 57-64 al pavelló Juan Carlos Navarro. I ha estat el Pedrol. Hola, Pedrol!
Hola, Aleix. Bona nit. Les blaugranes han aguantat molt bé el tipus a la primera meitat, fins i tot han arribat a anar per davant en el marcador, però Perfumeries ha estat més encertat a la segona i entre els 15 punts de Micaela Onienwer, la màxima anotadora del partit, i un triple final de la mongatina Sílvia Domínguez, les castellanes han aconseguit un coixí molt bo que deixa l'eliminatòria molt encarrilada. Tot i això, l'entrenador del Barça, Isaac Fernández, marxa content perquè diu que la semifinal continua oberta, tenint en compte el potencial del Perfumeries, però avisa que és importantíssim millorar registres, com el 4 de 20 en triples, per tenir alguna opció.
Jo crec que hem atacat bé coses que a la Copa i en els partits de Lliga no havíem atacat bé, com és la defensa del seu bloqueig directe. Pues jo crec que hem de trobar més tirs oberts, tenir més encert. Jo crec que si volem remuntar 7 punts a Wiesburg, hem de jugar un tanteig més alt.
Tornada de les semifinals demà passat a les 6 de la tarda a Wolfsburg. Avui a les 8, primer partit de la segona semi entre el Saragossa i el València.
Déu-n'hi-do. Doncs a veure si tornen a fer la gesta, com van fer a Fontajau, a les jugadores del Barça-Sant Feliuenc. Sara Jiménez, Àlex Pintanel, ho haurem de deixar aquí, que són 2:15. Moltíssimes gràcies per aquesta tertúlia.